L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
I el saluda una vegada més des de les emissores següents: a la Cala Ràdio, a la Mella de Mar, Ràdio Delta del Tebre, des de la Ràpita, Ràdio Ràpita, Amposta, Amposta Ràdio. També el saludem des d'Alcana Ràdio, Alcanà, des d'Antena Aldaia, a l'Aldea, i també, naturalment, des de la Plana Ràdio, a Santa Bàrbara. Aquestes emissores, cada dia i aquesta hora, tenen el compromís ferm de repassar l'actualitat, almenys el més destacat de lo que arriba a les nostres redaccions. Ho expliquem en aquests propers minuts. Avui, en aquest informatiu, primer del mes de febrer, avui és 1 de febrer de l'any 2010. Comencem. Dos temes són principalment aquells que continuen centrant l'atenció informativa. També avui, aquí a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, parlarem de l'incendi d'Horta de Sant Joan i de les repercussions que està tenint, i d'altra banda, doncs, també d'Ascó i la seva candidatura per a acollir al seu terme municipal aquest cementiri nuclear. Comencem parlant primer de l'incendi d'Horta de Sant Joan, perquè mentre Interior denuncia un judici paral·lel en el cas d'Horta que mina la confiança dels bombers, el Guaita de Lleida diu que va avisar del perill del foc d'Horta una hora abans que els Graf es veiessin atrapats. Però comencem primer parlant de la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis de la Generalitat, Olga Lanau, i del subdirector general de l'operatiu dels bombers, Joan Rovira, que van compareixer davant dels mitjans aquest passat dissabte a la tarda per denunciar el judici paral·lel que, al seu entendre, s'està fent de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Per Lanau, aquesta situació està minant la confiança interna dels bombers.
S'està produint un judici paral·lel que creiem que el cos de bombers no es mereix. De repent, tothom sap d'incendis forestals, d'estratègies, del funcionament de les comunicacions, de quina és la decisió més correcta a prendre en situacions crítiques, de tot. De repent, tothom s'oblida també dels riscos evidents i constants de la professió dels bombers. Sembla que sigui igual de senzill i fàcil que treballar en un despatx i prendre les decisions amb temps i amb tots els elements al teu abast, com podem fer persones com vostè i jo, que tenim altres tipus de feina. S'estan generant dubtes importantíssims a tothom, però en concret a les famílies dels nostres bombers morts i a tot el cos de bombers. S'està provocant...
En relació als moviments del màxim comandament de l'operatiu, conegut com a Delta Zero, que està destrossat, segons la nau, ha negat taxativament que estigués de festa i assegurava que, si bé va abandonar el seu lloc, en cap moment va deixar la feina. La nau va relatar que coneixen què va fer en tot moment Delta Zero, perquè, com tots els operatius, portava un GPS de localització.
I si la pregunta és, com han fet, és normal que el cap de guàrdia s'hi dediqui a evacuar gent? No, però és que la situació no era normal. Hi havia una bona part del dispositiu, insisteixo, que estava en situació de risc, que no podien marxar d'on estaven, i ell va tenir que fer segurament coses que en una situació normal no es fan. Però el que no es pot dir és que Delta Zero no estava treballant, que Delta Zero estava dinant, que Delta Zero passava del que li passava a la seva gent. No és veritat.
Aquesta compareixença de la nau ve aquesta compareixença de dissabte dels comandaments dels bombers és en resposta, o passa després, de lo que va transcendir de la declaració del Guaita i del sergent dels Graf. Va dir la nau que no és el que ells havien dit, sinó el que algú ha dit que ells havien dit. Algú que, òbviament, representa una de les parts, va dir la nau, en referència a l'advocat de les dues de les víctimes mortals de l'atrapament d'Horta. En aquest sentit, va titllar d'insuficient la versió dels advocats dels familiars sobre la declaració del Guaita, perquè només és el que consideren més destacable des de la seva perspectiva. És més, va dir, creu que algunes de les coses que van fer transcendir els advocats sobre l'alerta del risc d'un canvi sobtat de vent no són certes, malgrat que afirmaven que no havien tingut accés a la declaració. De fet, assegurava la nau que en les transmissions estudiades el Guaita en cap moment va alertar d'un contravent, tot i que va matisar que tampoc era la seva funció. Aquestes declaracions de la nau venen referides, efectivament, perquè el Guaita dels Graf a Lleida, durant l'incendi d'Horta de Sant Joan, Andreu Caravaca, va declarar el passat divendres durant més de 5 hores al jutjat de Gandesa. Segons els advocats, Caravaca va explicar que ell va avisar per l'emissora del perill del canvi sobtat de vent, amb una hora abans que els Graf, tant de Barcelona com de Lleida, quedessin atrapats. Caravaca afegia, però, que cap comandament els va donar cap instrucció i que quan des de Bellaterra es va donar ordre de marxar del lloc, més d'una hora després, els Graf ja no podien sortir. Ho explicava l'advocat de la família de Jordi Moré, Xavier Naitats.
Llavors, clar, es queden els Graf Lleida a la zona sense guaita i sense mitjans aeris. És l'hora abans de que succeïren els fets, més o menys.
L'altre advocat, el de la família de Ramon Espinet, Pau Simarro, també destacava que el guaita havia declarat que a les 2 de la tarda del dia dels fets va advertir que havia augmentat la velocitat del vent i que havia situació de perill, de manera que en aquell moment els Graf haguessin pogut marxar del lloc, però ningú va donar la instrucció de retirar-se.
Ell diu que en un moment determinat, aproximadament sobre les 2 de la tarda, adverteix, diu que ha augmentat la velocitat del vent de 17 km per hora a fins a 60 km per hora. I ho diu 2 vegades. I a més adverteix i diu: estem en situació de perill, atenció, d'acord? I ell rep el rebut, d'acord? És rebut, molt bé. Segona qüestió. Als pocs minuts d'això, la guaita aviste una fumarola, una columna de fum, que en principi és blanca i que als pocs minuts se va tornant més marronosa. I aleshores també ho diu. I a partir d'aquí jo li pregunto: miri, guaiti, en aquell moment que vostè va dir que havia augmentat la velocitat del vent i que havia fum, en aquell moment vostès havien pogut pujar al vehicle i marxar? I diu: sí, en aquell moment hauríem pogut marxar del lloc. A veure, algú va donar alguna instrucció de retirar les forces en aquell moment que es podia marxar? Pues no, ningú va donar cap instrucció. Clar, a mi això me du a la conclusió de que el comandament, que estava responsabilitzat de tot l'operatiu, no va estar al cas d'aquest assumpte.
Doncs així, de moment, està la qüestió. Com hem escoltat, d'una banda, el guaita de Lleida diu que va avisar del perill del foc i, d'altra banda, Interior denunciava un judici paral·lel en el cas d'Horta que mina la confiança dels bombers.
La Unió Ciclista Santa Aurora segueix oferint espectacle. Dissabte i diumenge 6 i 7 de febrer, segon de Hac Godall, la primera competició BTT de la temporada. La prova transcorrerà pel ja conegut circuit de descens forestal de la Unió, a la Serra de Godall. Dissabte, a partir de les 3 de la tarda, començaran els entrenaments i diumenge, a partir de les 10 del matí, la competició. 6 i 7 de febrer, segon de Hac Godall, la primera competició BTT de la temporada i organitzada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara. No t'ho pots perdre, és esport, és espectacle!
Esquiada Jove 2010 Andorra. 26, 27 i 28 de febrer. Inclou autobús de trasllat, 2 dies forfaits a Vallnord, 2 nits, mitja pensió Hotel Cosmos amb 3 estrelles, més menú a pistes. Preu, 165 euros. Assegurança, opcional, 7 euros amb 10 cèntims. Sortida, divendres 26 a les 8 de la tarda des del Casal Joves de l'Aldea. No inclou lloguer de material. Per més informació o inscripcions, truqueu al Casal de Joves de l'Aldea. El telèfon és aquest, 977 45 19 61. Esquiada Jove 2010 Andorra, 26, 27 i 28 de febrer. Tu perdràs?
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Doncs ara toca parlar del cementiri nuclear i dir que són com a mínim 8 els candidats a acollir el magatzem nuclear. Albalà, a Càceres, va esdevenir el 8è candidat a acollir el magatzem nuclear, segons explicava l'Agència Catalana de Notícies, fonts del consistori extremeny. En un ple celebrat el divendres al vespre es va registrar 4 vots a favor, tots del grup independent, i 3 en contra, 2 del PP i un altre del grup independent. El municipi de menys de 1.000 habitants està governat per 5 regidors del grup independent, mentre que l'oposició i a 2 del PP. El Valà està situat a 40 km al sud de Càceres. D'aquesta manera, el Valà s'afegirà a les candidatures d'Escó, Llebre, Sant Herbàs del Campo i Melgar de Arriba a Valladolid, Torrubia a Sòria, Zarra al País Valencià i Villar de Canyes a Conca. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol, al costat mateix d'Escó, aprovava també el passat dijous al vespre per unanimitat dels seus 7 regidors, 3 de Convergència i Unió, 3 del Partit dels Socialistes de Catalunya i un d'Esquerra Republicana de Catalunya, una moció en contra de la candidatura d'Escó a acollir aquest cementiri nuclear. Segons explicava l'alcaldessa de la Torre de l'Espanyol, Conxi Ferrer, de Convergència, el poble limítrof amb Escó rebutja majoritàriament el projecte perquè pot perjudicar el nom dels principals productes amb els quals se sustenta l'economia local, és a dir, la fruita, l'oli i la ramaderia. L'escoltem.
Per què s'està en contra aquí la torre? Per què no es vol aquí la torre? Perquè aquí la torre són gent molt emprenedora. Hi ha molts pagesos, es produeix molt bona fruita, tenim un producte de formatge que fa molt bona qualitat, tenim oli, tenim granges i, clar, s'està intentant fer un producte de qualitat i, clar, la por és que s'ubiqui el nostre poble al costat d'un magatzem. Ja ho saps que l'emmagatzem és molt mala fama, vull dir...
L'alcaldessa també criticava la manca de transparència i informació en el procés d'aprovació de la candidatura i es comprometia a oferir des del consistori tota la informació possible als veïns que així ho demanin.
Que rebrem a tothom, a tots els grups de gent del poble que vulguin parlar amb nosaltres i vulguin informar-nos de coses o preguntar-nos coses que rebríem. I després que si algú ens demana informació, tant és a favor com en contra, o sigui que vol informació per saber el que és un magatzem, com que volen informació de quins perills pot comportar, nosaltres facilitarem la informació, es faran reunions o el que continuï.
Una altra ciutat, en aquest cas una capital de província, Lleida, es pronunciava al respecte i és que el ple municipal de l'Ajuntament de Lleida va aprovar divendres amb els vots del PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa i Convergència i Unió una moció del grup ecosocialista que posiciona la institució en contra de la instal·lació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Catalunya. Només el Partit Popular i el regidor no adscrit, Ismael Zapater, van rebutjar la proposta. El ponent, Ramon Camats, d'Iniciativa, va lamentar que encara avui no es tingui clar el model energètic pel qual aposta Catalunya, ni se sàpiga què fer amb els residus que genera l'actual model. El grup socialista va justificar el rebuig al cementiri nuclear per qüestions d'equilibri territorial. Finalment, de moment, i per banda del govern de l'Estat, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, demanava serenitat intel·lectual davant el debat sobre el cementiri nuclear perquè, va dir, es tracta d'una alternativa segura, viable, bona i que permetrà la reactivació i dinamització econòmica del lloc on s'instal·li.
Tenemos que tratar de sosegar el debate y actuar con coherencia. En primer lugar, porque como ya me han oído decir en muchas ocasiones, el almacén nuclear es una opción segura que está avalada por expertos, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la experiencia de nuestros socios europeos. En segundo lugar, quiero recordar también que su puesta en marcha responde a un mandato parlamentario. Y en tercer lugar, que los municipios están haciendo lo que consideran. Cada municipio interesado está realizando, analizando el proyecto y tomando las decisiones que considera oportuna. No le puedo dar el listado todavía, hoy vence el plazo, esta noche.
Doncs bé, ja sabem que en principi són 8 els municipis que opten en aquesta candidatura, entre ells Escó. I també podem dir, per acabar, que l'Ajuntament d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre disposa des del primer semestre del 2007 dels terrenys que podrien acabar albergant aquest cementiri nuclear. De fet, per lo que sembla, es tracta d'una zona d'unes 30 hectàrees en total, anteriorment destinada a l'activitat agrícola i actualment abandonada, situada entre l'actual central nuclear i la carretera C-12 a l'eix de l'Ebre, just darrere del Polígono Industrial d'Escó. I anem a continuar encara amb temes relacionats amb el medi ambient, encara que des d'una perspectiva molt més local. Santa Bàrbara vol un segon punt de recollida d'envasos de fitosanitaris a la deixalleria municipal. Des del passat mes d'octubre i després de que el Consell Comarcal del Montsià rebés la subvenció per a la instal·lació dels contenidors i adjudicar la gestió de la mateixa al grup Acciona, Santa Bàrbara disposa del servei de deixalleria municipal, una infraestructura necessària per al municipi i que sembla que, tot i la seva llarga gestació, encara no acaba de funcionar a ple rendiment. D'una banda, i segons que explicava Jordi Roel, regidor de Medi Ambient Planer, perquè les instal·lacions encara no tenen llum elèctrica, tot i que l'Ajuntament de Santa Bàrbara va demanar una subvenció a la convocatòria 2009-2010 referent a les subvencions per al subministrament d'energia elèctrica en el Pla d'Electrificació Rural de Catalunya. Aquest problema sembla que es podria resoldre properament perquè a finals del 2009 l'Ajuntament va rebre la resolució d'atorgament per portar la llum a la deixalleria municipal, segons Roer, aquest mateix 2010. Paral·lelament, l'Ajuntament, en previsió, ja havia preparat l'extensió per a dotar també de llum al cementiri municipal amb un pressupost total de l'obra de portada de llum de 13.473 euros. L'altre problema que fa que la deixalleria no funcione al 100% del seu rendiment és el fet de no disposar d'una àrea per recollir envasos fitosanitaris. Segons Roer, l'Ajuntament ja ha fet arribar la seva queixa al Consell perquè aquest s'excusa dient que l'empresa que gestiona aquest tipus d'envasos diu que Santa Bàrbara ja té un punt de recollida a una de les cooperatives.
Però el que sempre havíem estat parlant, que els envasos de productes fitosanitaris que a Santa Bàrbara ne generem, el poble de Santa Bàrbara ne genera moltíssim perquè som un poble agrícola, resulta que ara, al moment d'obrir la deixalleria, pues, no mos han ficat aquest servei. I per tant, pues, bueno, és una cosa que des de l'Ajuntament mos vam queixar inicialment ja, i bueno, se passen la pelota d'uns als altres, que si l'empresa que gestora no vol ficar un altre punt de recollida perquè a Santa Bàrbara hi ha una entitat privada que hi ha punt de reciclatge de Sigfito, de recollida de Sigfito, i llavors després, claro, diuen que Santa Bàrbara era un punt de prou, després la gent del poble mos comenta que, bueno, que si no ho compren en aquesta entitat perquè ho han d'anar a portar els envasos, i bueno, estem aquí tramitant, i bueno, ara vam enviar una carta al Consell Comarcal demanant-los la recollida perquè pensem que Santa Bàrbara, pel volum de pagesos que té Santa Bàrbara i a més pel volum de terres que treballa la gent de Santa Bàrbara, ho necessitem.
Tot i les gestions que s'estan fent en aquest sentit, Roer tampoc no va voler posar una data per saber si finalment Santa Bàrbara, la deixalleria, podria tindre aquest servei de recollida d'envasos de fitosanitaris.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Canviem radicalment d'informació, tot i que seguim en informació municipal. En aquest cas anem a parlar del ple ordinari del mes de gener que va introduir dos punts per la via d'urgència a última hora a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El consistori Calero va aprovar la modificació provisional del pla parcial de Ribes Altes i l'assumpció per part de l'Ajuntament de les competències d'inspecció i sanció sobre establiments públics. De tot això ens en parla des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, Araceli Domínguez.
Passat divendres 29 de gener va tenir lloc una reunió ordinària del ple de l'Ajuntament en el que havia previst tractar tres punts de les anomenats en el llenguatge dels polítics de pur tràmit en l'ordre del dia, però als que finalment es van afegir dos punts més per la via d'urgència. Un feia referència a l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del sector R-Ribes Altes segona fase, que va tirar endavant amb el vistiplau de tot el ple. I l'altra tractava de l'assumpció per part de l'Ajuntament de les competències d'inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, espectacles públics i les activitats recreatives, que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern Esquerra Republicana i PP. Els socialistes en aquest punt es van abstenir. Joan Pere Gómez, com a regidor d'Urbanisme, va defensar la conveniència de la introducció d'aquests dos punts, el de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació del sector de Ribes Altes per les incongruències que presenta i el de l'assumpció de competències d'inspecció i sanció perquè el consistori és el millor coneixedor de la realitat del poble i pot exercir la prevenció abans d'utilitzar sancions que de vegades poden ser abusives.
El Pla Parcial de Ribes Altes que ha fet Incasol ens hem donat compte des de l'Ajuntament que hi ha moltes incongruències i l'únic que hem intentat fer després de fer una reunió amb tots els veïns i veure quines eren aquelles necessitats, aquells dèficits que tenia el pla parcial i també d'haver-los consensuat i negociat amb la Comissió d'Urbanisme, ara el que han fet ha sigut corregir-los. Un tema també molt important que avui hem aprovat ha sigut lo de la inspecció i sanció que es feia per part dels Mossos d'Esquadra a tots els establiments del poble. I ens donem compte que si ho fèiem l'Ajuntament, evidentment, igualment, si érem inspectors i també serem sancionadors, però com que coneixem la realitat del poble, ho farem amb un altre carisma.
Ricardo Llao, regidor del PP, també es va mostrar d'acord amb la introducció d'aquests dos punts a última hora i ens va donar la seva opinió sobre el segon.
Tenem que porti a l'Ajuntament aquest tipus de matèries, pues, pot ajudar els establiments del poble, no? Perquè certament pues, els últims dies, les últimes setmanes, pues, s'ha produït, al nostre entendre, un excés de zel que esperem que a l'assumpció per part de l'Ajuntament de les competències pues, se pugui arreglar i que sigui una inspecció més pròxima i molt més equitativa.
Antonio Espuny, portaveu dels socialistes al consistori, va recolzar la modificació puntual pel que fa a Ribes Altes, però es va abstenir en el que respecta a l'assumpció municipal de les competències d'inspecció i sanció sobre establiments, espectacles i activitats recreatives.
La nostra posició amb el segon punt ha sigut d'abstenció perquè pensem que tenim sèries dubtes de que a vegades els autoritats locals tinguin comportaments lo suficientment correctes. I és una responsabilitat una miqueta greu perquè qualsevol incidència que pugui passar amb aquests locals, la responsabilitat ara última serà de l'Ajuntament, no només a l'obtenció de la llicència pertinent, sinó també amb el control, cosa que abans la tenia la Generalitat.
Els republicans també van recolzar el govern municipal donant el seu vot a favor als dos punts introduïts per via d'urgència i en l'apartat de precs van demanar al govern que acceptés les seves al·legacions pel que fa al GR 92. Montse Llambric.
Han fet un prec que és que s'admeten totes les al·legacions que el nostre grup està a punt de presentar amb el tema del GR, perquè ja que s'ha demostrat per part de l'equip de govern i pel nostre grup que ens han acompanyat a les manifestacions anti-cementiri nuclear, s'ha demostrat una sensibilitat envers el tema mediambiental de protecció del nostre poble. També volem que a nivell paisatgístic i a nivell natural se'n respecte la nostra costa. I una de les maneres és no introduint elements agressius al GR.
Per últim, tots els grups polítics municipals van voler felicitar a totes les caleres i els caleros les festes de la Candelera 2010.
També des d'aquí, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, volem desitjar unes bones festes a la gent de l'Ametlla de Mar aquests dies. I anem d'Ajuntament a Ajuntament perquè des de l'Ametlla de Mar ens traslladem a l'Ajuntament d'Amposta. Aquest Ajuntament posa en funcionament un seguit de xerrades per a persones que decideixen deixar de fumar, una iniciativa per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Ho explica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta amb la col·laboració de l'àmbit d'atenció primària Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. Organitzarà per al proper mes de març un curs de deshabituació del tabac per a totes aquelles persones del municipi que voluntàriament vulguin deixar de fumar. El curs comptarà amb el suport d'un equip de professionals que ajudaran en tot moment a fer front a les diferents fases de deshabituació, a la vegada que proporcionarà estratègies internes per controlar el desig de fumar. Amb una actitud positiva, una decisió ferma i una tàctica intel·ligent és possible, han dit, deixar de fumar. Aquest serà un curs per a totes aquelles persones que a curt termini vulguin pujar escales sense cansar-se tant o fer esport sense esbufegar. Per a totes aquelles persones que vulguin tenir una despesa menys en temps de crisi, per a tots els que vulguin recuperar el gust dels aliments o senzillament vulguin tenir una imatge més sana sense olor a fum. Cal recordar que per a totes aquelles persones aquest curs es poden adreçar de manera gratuïta per inscriure's al 977 70 24 56 o a través de ss@amposta.cat o omplint una butlleta pertinent que es podrà trobar a les dependències dels serveis socials de la ciutat d'Amposta. Cada grup realitzarà un total de 6 sessions d'una hora aproximadament.
Gràcies, Manel. Anem ara a Deltebre. En aquest municipi està ja en marxa la Societat Anònima Municipal Deltebre Gestió Activa. Així, i d'això ens en parla la nostra companya en aquesta emissora, Lluïsa Bertomeu.
L'urbanisme va protagonitzar la passada sessió extraordinària de ple a l'Ajuntament de Deltebre amb la designació per majoria simple del gerent de la Societat Anònima Municipal Deltebre Gestió Activa i la ratificació del decret d'alcaldia pel que fa al nomenament del vicepresident i els quatre vocals aprovat per unanimitat. Els altres dos punts de l'ordre del dia feien referència a les contribucions especials per a l'execució de la primera fase d'arranjament de l'urbanització Riumar, que suposarà una inversió de més de 2 milions d'euros. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Bé, és un plenari que no té la més mínima importància dins del que és el funcionament de l'Ajuntament, senzillament perquè tant la designació del gerent, que és, òbviament és una persona de confiança de l'equip de govern, com ha acabat el que ha sigut l'anomenament de vicepresident i el Consell d'Administració, és el que estava pactada, malgrat que aquí l'oposició doncs, va dir la seva, però ja estava pactada per fer aprovat també per unanimitat. I l'altra era senzillament deixar sense efecte unes funcions especials que estan obsoletes des de l'any 2007 i que per tant estan, ja han prescrit, estan, van ser, diguéssim, van caducar, i obrir una nova via, que l'altra vegada una proposta d'aprovació inicial sobre unes altres contribucions especials, que són les mateixes que l'altra vegada, per començar el procediment i poder adjudicar l'obra definitivament i acabar en una adjudicació definitiva de les obres i portar-les a terme. O sigui, són dues coses merament administratives. És un plenari que havia durat exactament uns 10 minuts com a molt.
La Societat Anònima Municipal del Tebre Gestió Activa, presidida per l'alcalde Gervasi Aspa, tindrà com a gerent a Gerardo Bonet. El vicepresident serà Domingo Alcalá, regidor d'Urbanisme, i els quatre vocals, Lluís Soler de Convergència i Unió, Salvador Bertomeu del PSC, Tomàs Castells del PP i Jordi Casanova de Brencs Independents.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Domènec Ramal, des del Cana Ràdio, és el nostre home d'esports. Els dilluns ens fa un resum de lo més destacat, especialment en el món del futbol, que ha passat als camps esportius del territori. Hola, Domènec, ben retrobat.
Com tots els dilluns, en la recta final d'este temps dedicat a l'actualitat, el destinem a parlar d'esport i més concretament a repassar com ha anat la jornada futbolística disputada este cap de setmana. Una jornada que podríem qualificar de pèssima, com a mínim per als representants del nostre territori a les categories més altes, ja que tots ells van perdre. Comencem parlant de la tercera divisió catalana. L'Amposta, amb polèmica arbitral inclosa, va caure derrotat en el seu desplaçament al camp del Manlleu pel resultat de 3-1. L'expulsió de Miguel al minut 12 amb roja directa va condicionar un partit en els que els ampostins no van tindre opcions. Van caure, com dèiem, derrotats 3-1 a Manlleu. Per contra, l'inici de partit de la Rapitenca va ser molt diferent del dels ampostins. 0-1 al minut 2 s'avançava amb un gol de Carlos Gilabert, una Rapitenca que viatjava al camp del Castelldefels amb moltíssimes baixes i que finalment aquestes baixes van condicionar el partit. La Rapitenca continua sense convèncer i va perdre 4-1 a Castelldefels. Així les coses, i després d'aquestes dues derrotes, els ampostins queden situats en novena posició a la classificació amb 32 punts, mentre que la Rapitenca és en 17è lloc amb 23 i molt a prop dels llocs de descens. I tampoc gens bé li van anar les coses al club de futbol Tortosa, que en una decepcionant actuació en el partit disputat ahir al municipal tortosí davant del Sant Feliuenc, que ahir ha derrotat per 0-2. Un Tortosa que continua amb poca capacitat ofensiva i que després d'aquesta jornada també queda situat molt perillosament a prop dels llocs de descens, tot i que això sí, amb una certa comoditat pel que fa als punts de distància. La Tortosa és 17è amb 22 punts, el primer equip en zona de descens, el Vilassar, en té 14. A la territorial preferent, aquesta jornada hem de destacar la victòria del Roqueteng. Al seu camp, jugant com a local, s'imposava per 2-0 a l'Alcarràs, en un partit que fa que els de Roquetes sumen 3 puntets que, tot i així, els mantenen a la cua de la classificació. Els de Roquetes són penúltims amb 17 punts, ocupen la 17a posició. Anem a la primera territorial, 19a jornada de campionat, i els resultats van ser els següents. Ulldecona 0, Redis 0, Alcanar 3, Remolins Vítem 1, Ascó 1, Jesús Catalònia 0, Hospitalet 0, La Sénia 1, Aldeana 2, La Cava 3, Gandesa 2, Valls 0, Cambrils 2, L'Ampolla 1, La Canonja 2, i Comar 1 i Vilaseca 2, Torredembarra 3. És líder després d'aquesta jornada el Remolins Vítem amb 38 punts, seguit de La Cava i l'Escó. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, també 19a jornada de campionat, i els resultats: Amposta B 3, Pinell 2, Benifallet 1, Corbera d'Ebre 1, Camarles 2, Batea 0, Deltebre 4, Aldeana 1, Horta de Sant Joan 2, Santa Bàrbara 2, L'Ametlla 1, Remolins Vítem B 0, Masdenverge 1, Perelló 1, Olímpic de Mora 3, Vilalba 1 i Rapitenca B 0, Jesús i Maria 2. Justament este últim equip, el Jesús i Maria, és el líder de la categoria de manera destacada amb 53 punts. I acabarem parlant de la tercera territorial en el grup 19, 18a jornada de campionat i els resultats. Mora la Nova 1, Roquetenc B 1, Atlas de Tortosa 3, La Fatarella 0, Benissanet 2, Ginestar 1, Campredó 3, Tivissa 2, Flix 2, Catalònia 0, Godall 3, Jesús i Maria 1, Tivenys 1, Alcanar 1, Torre de l'Espanyol 1, Rasquera 2 i Ulldecona B 1, Arnes 1. En aquest grup encapçala la classificació el Roquetenc B, que suma 37 punts, seguit del Flix amb 35.
Doncs fins aquí hem arribat avui, justament els 30 minuts dels que disposem cada jornada per informar els nostres oients de lo més destacat de lo que passa a les comarques de l'Ebre. Salutacions, que acaben de gaudir d'una bona jornada i, naturalment, els esperem demà.